Bon dia a tothom, són les 9. És diumenge 3 de setembre de 2023. El sol ha sortit quan faltava un minut per un quart de vuit del matí per Cadaqués i es pondrà quan faltin 3 minuts per 8:45 del vespre per Alcanar, l'altra punta del país. Un diumenge en què ens despertem després d'una matinada amb pluges torrencials a les Terres de l'Ebre i el Priorat, on han caigut més de 100 litres per metre quadrat. Per exemple, a Tivissa, a la Ribera d'Ebre, s'han acumulat 143 litres i al canal Montsià 138. La bona notícia és que aquestes tempestes a partir d'ara ja s'aniran desfent i serà un dia fins i tot amb moltes estones de sol, també al sud del país. Això sí, haurem d'estar pendents del vent perquè agafarà protagonisme, sobretot a partir del migdia, a les comarques de Barcelona i també a la Costa Daurada, però també bufarà amb ganes a les comarques del sud de Lleida. Per tot plegat es mantenen els avisos de perill per pluja, vent i també, atenció, mala mar, el del Servei Meteorològic de Catalunya. A més, Protecció Civil ha activat el pla Ventcat en fase d'alerta. Un diumenge en què ens acabem de despertar amb una notícia trista. Ens ha deixat Carme Junyent, la reconeguda lingüista que ha mort, ho ha avançat el digital VilaWeb, que avança que pocs dies abans de Sant Joan Carme Junyent ja sabia que tenia un càncer de pàncreas. La van haver d'operar aquella nit de revetlla, va sobreviure a la nit del solstici, però finalment Carme Junyent, que ha acabat morint, una lingüista, sens dubte, una de les més reconegudes de Catalunya. Formava part del Consell Assessor Lingüístic del Departament d'Educació. Justament una mort que arriba en aquest moment en què l'estat del català és tan precari. Aquests informes, aquests estudis que arriben pràcticament dia sí, dia també, de que l'estat del català, l'ús social de la nostra llengua cada cop és més precari, doncs, sens dubte, és una mala notícia que una de les referents en la reivindicació i en l'ensenyança de com hem de salvar la nostra llengua hagi mort, sens dubte, un sotrac per tot el món de la llengua, de la cultura i també de la literatura. I, de fet, Carme Junyent, en una de les últimes entrevistes que havia fet aquí a RAC1 amb el Xavi Bundó, precisament al Via Lliure, havia comentat que ella volia morir treballant i, sens dubte, que ho ha aconseguit. I és que Carme Junyent, aquests últims dies del mes de juliol i també del mes d'agost, ha estat escrivint un article diari al mateix digital VilaWeb, que ha avançat la seva mort fa només uns minuts, i de fet ara mateix també fins i tot han publicat el seu article pòstum, un article que va escriure perquè es publiqués en el moment en què morís aquesta lingüista, que es titula precisament Morir-se en català. Carme Junyent hi recorda al govern que morir-se en català és un dret dels catalans i que l'administració hi té coses a dir i fer. Això ho diu mentre explica que es troba ella en aquests darrers dies de la seva vida. De seguida, doncs, ampliem aquesta informació, sens dubte, com dèiem, una informació molt, molt destacada, que trastoca, evidentment, un sotrac per tot el món de la llengua i de la cultura. L'ampliem, recuperem la seva bibliografia extensa d'articles. També intentarem parlar amb algunes persones que la coneixien bé perquè ens puguin explicar una mica, també posar una mica en context la transcendència de Carme Junyent, que, com dic, recordem, ha mort aquesta matinada. Més enllà d'això, precisament, dèiem, Carme Junyent, una persona que ha estat molt vinculada en la defensa del català, també en l'àmbit educatiu. Doncs justament avui serà un dia molt, de molta activitat a moltes cases del país, tenint en compte que és l'últim festiu abans que dimecres comenci un nou curs escolar. De fet, avui al Via Lliure tindrem també la consellera d'Educació, Anna Simó, per parlar-ne, i que també segur que ens podrà fer una valoració de la figura de Carme Junyent amb aquesta vinculació amb el departament. És per això que moltes famílies avui també aprofitaran aquestes últimes hores del diumenge per acabar de fer els últims preparatius de cara a l'inici de curs, allò tan pesat de folrar els llibres, mirar que la motxilla no té cap forat, també acabar de repassar que ho tenim tot a punt per si entre demà dilluns o dimarts cal anar a comprar encara alguna última cosa. Unes dinàmiques que us haig de dir que més o menys també hem viscut durant aquesta setmana aquí a RAC1. Nosaltres també comencem nou curs radiofònic, en aquest cas demà, quan s'hi tornen a posar el Basté, els Oscars, el Giró, el Clapés, la Ballonés, de tots els programes de la graella habitual de RAC1. I això vol dir també que dissabte també torna el Xavi Bundó a comandar el Via Lliure, i és per això que aquesta setmana aquí la redacció de RAC1 també l'hem viscut una mica com el que avui es viurà a moltes cases, això de notar-se que tot està a punt abans de començar, repassar que no falta de res, marcar una mica els objectius del nou curs i també aquells nervis de sempre de poder-se tornar a retrobar ben aviat amb els companys de sempre i també poder conèixer d'una vegada els nouvinguts que també aneu coneixent vosaltres al llarg de la propera setmana i dels propers dies. I que demà comenci la temporada regular de RAC1 vol dir també que els del Via Lliure Estiu posem punt i final a 6 setmanes molt intenses. Ho fem, a més, amb un programa que avui acabarem una mica abans del que és habitual, cap a 2:15 del migdia, quan passarem el relleu a l'equip del Girona Juga a RAC1, que us oferiran la transmissió del Girona a Les Palmes des de Montilivi i també amb la cursa de MotoGP que es disputa al circuit de Barcelona-Catalunya a Montmeló. Permeteu-me, per tant, que dediqui només uns minuts a fer balanç d'aquestes 6 setmanes. Primer, un comentari personal. Ha estat un autèntic plaer entomar un repte com aquest, el de dirigir el Via Lliure, un dels programes insígnies de RAC1, de referència, sens dubte, i més fer-ho després d'un any que, diguem que no ha estat el més plàcid a nivell personal. Una operació per culpa d'una lesió al genoll va fer que comencés aquest 2023 una mica menys actiu del que m'hauria agradat. La lesió i la posterior i llarga recuperació em va obligar a estar de baixa pràcticament 5 mesos, i és per això que quan el Xavi Aymerich, el cap de programes de RAC1, em va proposar aquest repte, poques setmanes, de fet, després de reincorporar-me, la sorpresa va ser gegant. Diria que la sorpresa, també la il·lusió, i per què no dir-ho, també un punt de respecte ineguit pel repte que em venia al davant. Doble agraïment, doncs, tenint en compte tot aquest context, per l'oportunitat, al Xavi Aymerich, a tota la direcció de RAC1 i, evidentment, també al Xavi Bundó per la confiança. Gràcies també a tots els tertulians, col·laboradors que han volgut pujar al vaixell, a tot l'equip d'informatius, especialment vull esmentar l'Aurora Rodríguez, l'Adrià García, la Judit Vila, el Nil Sant Martí i la Bàrbara Perilla, que ens han acompanyat durant tots aquests matins. També és molt especialment a l'Anna Salvador, la Trini Huguet, a l'Adrià de las Heras per la feina a les tardes i nits de caps de setmana, una feina molts cops poc agraïda, però que és imprescindible també per fer-vos arribar totes les notícies. Gràcies també al Departament d'Esports, sobretot en aquest cas al Pau García, la Mònica Aguilar i al Pau Bonastre, que ens han acompanyat aquestes 6 setmanes en aquest estiu especialment intens en l'àmbit esportiu. Agraïment també als meteos, al Xavi Segura, al Goli Massip i al Martí Oliveres, a l'equip tècnic de RAC1, però sobretot al Joan Ferrús, per entendre'm gairebé sempre des de l'altra banda de la peixera, malgrat que potser no sempre li ha posat fàcil. Gràcies també per la paciència amb aquest presentador que encara porta la L. Però permeteu-me que faci un agraïment molt especial i sincer a la Marina Arbós, la Nausica Hernández, el Josep Moragues i la Najet Olet, l'equip que ha format part d'aquest nucli dur d'aquest Via Lliure, un equip que ha treballat incansablement durant aquestes setmanes, avui també, evidentment, un equip molt jove, i us ho dic jo, que en tinc 33, però amb molt talent i que ha demostrat al llarg d'aquests caps de setmana que el té. Sé que sona tòpic, però creieu-me que sense tots ells hauria estat impossible tirar endavant aquest repte. I gràcies, evidentment, per acabar també a tots vosaltres, a l'audiència. Sabem que heu sigut molts els que també heu confiat en nosaltres durant aquestes 6 setmanes, malgrat ser un equip novell. Gràcies per donar-nos la confiança per apostar un cop més per RAC1, pel Via Lliure, i esperem que, tot i aquesta intensitat de la feina, us asseguro que nosaltres ens ho hem passat molt bé preparant i executant aquestes 57 hores de ràdio que hem fet aquest estiu, i esperem, com dic, que vosaltres també ho haguem gaudit. Són les 9:09 del matí, tenim moltíssima feina en aquest últim programa, per tant, som-hi, que això és el Via Lliure de RAC1, sou al territori del cap de setmana.
A RAC1, Via Lliure, amb Eudald Martín.
Hora del matí i la Marina Arbós és a la sala de màquines dels serveis informatius. De què hem d'estar pendents avui, Marina?
Doncs molt pendents de les pluges. Fins a mig matí s'esperen xàfecs intensos, sobretot a les comarques del sud de Barcelona i al Camp de Tarragona. De fet, Protecció Civil manté activats els plans d'emergències per inundacions i per fortes ratxes de vent. Per tot plegat, recomanen no acostar-se a rieres o zones inundables. Això després que els aiguats d'ahir deixessin pràcticament 70 litres per metre quadrat al Parc Natural dels Ports i 49 a Gandesa.
Ho acabem de saber, ho dèiem ara a la portada, ha mort la lingüista Carme Junyent, als 68 anys. Segons ha avançat VilaWeb, feia pocs mesos que patia un càncer de pàncreas. Una de les seves darreres contribucions a la llengua catalana està la tasca del Consell Lingüístic Assessor, que es va dur a terme durant el segon trimestre de l'any passat i que va tenir per resultat una cinquantena de mesures per reactivar el català a l'ensenyament. Això, però, és només el colofó d'una llarga trajectòria vinculada amb la llengua i amb el català. També Junyent va ser Creu de Sant Jordi l'any 2019.
I avui es preveu que sigui el dia més complicat de l'operació tornada de vacances. Coincideix que és l'últim cap de setmana abans de la tornada a l'escola i la celebració del Gran Premi de Motociclisme al circuit de Barcelona-Catalunya. De fet, d'aquí a una hora, Trànsit preveu que comenci el tram més intens del dia, que s'allargarà fins a la una del migdia. Fins a la mitjanit està previst que tornin a l'àrea metropolitana de Barcelona 255.000 cotxes.
Quan falten 3 dies per l'inici del nou curs escolar, continua la incertesa de si començarà o no amb vaga de professors. De moment, els sindicats mantenen la convocatòria i asseguren que no hi ha marge per arribar a aquest acord. Per tot plegat, creuen que no tenen alternativa i que estan abocats a la protesta. Sigui com sigui, dimarts, el dia abans de començar les classes, hi ha una reunió entre els mestres i el Departament d'Educació. Ara bé, ara mateix, la vaga no és a l'ordre del dia.
I el president d'Esquerra, Oriol Junqueras, assegura en una entrevista avui a La Vanguardia que amb l'amnistia no n'hi ha prou per tirar endavant la investidura de Pedro Sánchez. El líder de Republicans fixa el referèndum com a indispensable i assegura que en cap cas una possible llei d'amnistia ha d'incloure els policies encausats per les càrregues de l'1 d'octubre.
Els esports aquesta nit jugarà el Barça al camp d'Osasuna a partir de les 9 amb les novetats de Joao Félix i Joao Cancelo fitxats l'últim dia de mercat i Íñigo Martínez també inscrit a l'últim dia a la convocatòria. Aquest migdia a les 2 el Girona rebrà les Palmes a Montilivi amb les 3 cares noves del mercat: Eric García, Porto i John Solís, tot plegat després de la victòria del Madrid d'ahir contra el Getafe, que el manté líder invicta de la Lliga. Per altra banda, el Consell Superior d'Esports demana al Tribunal Administratiu de l'Esport la suspensió cautelar de Luis Rubiales mentre no resol l'expedient sancionador obert divendres. També en aquest cas, ahir vam saber que el president del TAT va emetre un vot particular respecte a la resolució de divendres al considerar que l'actitud de Rubiales era una infracció molt greu. I en MotoGP avui es disputen les curses del Gran Premi de Catalunya. La de la categoria reina serà les 2 i s'encara amb optimisme en clau catalana després de la victòria d'Aleix Espargaró ahir a la cursa sprint.
I pel que fa al temps, continua plovent amb molta intensitat, aiguats, pluges torrencials en aquests moments a les Terres de l'Ebre, sobretot entre el Baix Ebre i el Montsià, després d'una nit de llamps i trons d'acumulacions superiors als 100 litres per metre quadrat, una quantitat realment extraordinària, 182 litres ja per metre quadrat al Canà. El Montsià espera, però, que aquestes tempestes vagin a menys amb el pas de les hores, fins i tot clarianes. Per tant, la pertorbació serà història ben aviat. Això sí, compte, perquè serà un diumenge ventós i cada cop amb més estones de sol.
I què farem avui al Via Lliure, Josep Moragas?
Farem tertúlia amb Alejandro III, Eva Comas Arnal i Pau Vila. També parlarem de Carme Junyent i recollirem les primeres mostres de condol al llarg d'aquest matí. A més, a les 10 parlarem amb la consellera d'Educació, Anna Simó, per saber com serà l'inici del curs i si començarà en vaga. Connectarem amb la subdirectora de Protecció Civil per conèixer l'última hora dels aiguats de Catalunya. Després, l'Edu Pujol farà crònica del seu quadern d'estiu. Algorisme Humà i Música amb Ferran Urriols a les 12, tot plegat el dia que volem saber quina és la millor olor de totes. D'entre totes les respostes sortegem un lot de cava rovellats. Ens ho podeu dir al nostre Twitter, al nostre WhatsApp, al 606-256-439 o al nostre Instagram, on hi tenim una història. La periodista Ruth Jiménez serà la jurat que decidirà quina és la millor olor.
Les Terres de l'Ebre i el Priorat viuen el tram final d'un episodi de tempestes molt intens, amb incidències a les carreteres i que encara pot provocar alguns problemes les properes hores. seguida parlem, com dèiem, de la mort que ens ha sobtat ara aquest matí de Carme Junyent, la lingüista i filòloga de 68 anys, que ens ha deixat aquesta matinada. També de l'inici del curs escolar aquest dimecres i dels últims preparatius també de cara a intentar evitar la vaga que hi ha convocada, o de la convocatòria de cara a aquest cap de setmana de l'inici del campionat de Lliga pel que fa als partits del Barça, que podria comportar el debut també dels nous fitxatges de l'equip i també del Gran Premi de MotoGP. Abans, però, d'entrada ens hem de situar a les Terres de l'Ebre perquè Protecció Civil alerta d'un possible creixement sobtat a aquesta hora de rius i rieres a comarques com el Baix Ebre, el Montsià, i el motiu són aquestes pluges localment torrencials que hi porten caient des de la matinada. La zona més afectada ha estat el litoral, en diversos registres, de més de 50 litres per metre quadrat en menys de mitja hora. Ha estat molt aigua en poca estona, cosa que ja ha provocat algunes conseqüències. A més, a aquesta hora, per exemple, estan tallades l'autopista AP7 entre Ulldecona i Freginals i també la carretera N340 entre el Canal i Amposta. De moment no sap quan es podrà restablir la circulació en aquestes vies, que són les dues artèries principals per moure's per les Terres de l'Ebre. Els ruixats continuen a aquesta hora, si bé ja van una mica a la baixa, però aquesta aigua hi cal sumar també, evidentment, el vent, que tindrà un paper protagonista a bona part del país, i és per això que continuen també activats els plans tant de l'Inuncat com del Bencat. Martí Oliveres, bon dia.
Bon dia.
D'entrada, fem una fotografia a aquesta hora de la situació actual d'aquest episodi de pluges. Quina és la magnitud dels valors que hem tingut?
Doncs sí, aquestes pluges torrencials, realment extraordinària la intensitat d'aquesta pluja. Fa pocs minuts ens han fet saber des del Servei Meteorològic de Catalunya que l'estació automàtica de Mas de Barberans, en aquest cas, ha arribat a superar el llindar d'intensitat de més de 60 litres per metre quadrat en 30 minuts, 60 litres per metre quadrat en mitja hora. Realment molta aigua, galledes d'aigua en poca estona, que han provocat algunes inundacions, per exemple, a les cases del Canà, amb vídeos que ens han fet arribar alguns observadors. Aquestes pluges que han arribat a acumular ja al Canà, 182 litres per metre quadrat des de les 12 de la nit, des de les 0 hores, però també més de 140 litres per metre quadrat a Vandellós, a Tivissa. Per tant, entre l'extrem sud del Baix Camp, el Baix Ebre, la Ribera d'Ebre, el Montsià, ara mateix continua plovent i ho fa amb molta intensitat al voltant de Tortosa, d'Amposta, tota aquesta zona que limita entre el Baix Ebre i el Montsià, i continua plovent amb moltes ganes, però també déu-n'hi-do cap a la zona de Riba-roja d'Ebre, al sud del Segrià. Ara s'està reactivant aquesta precipitació. Parlem de registres que han superat àmpliament aquests 100 litres per metre quadrat a les Terres de l'Ebre i a l'extrem sud del Priorat, mentre en zones del Baix Camp i de la mateixa comarca del Priorat pràcticament no hi ha caigut ni una gota, però destaquen els Guiamets al sud del Priorat amb 141 litres per metre quadrat, el Masroig, per tant, sobretot Terres de l'Ebre i Priorat, també alguna tempesta arriba al sud de Lleida, la zona del Baix Segrià, però amb tendència que la zona es vagi calmant. Cada cop tindrem els ruixats més concentrats a Ponent i cap al País Valencià, i Catalunya ja quedarem al marge després d'una nit complicada, però encara compte perquè continua plovent, insistim, amb molta força entre el Baix Ebre i el Montsià.
Per tant, de cara a les properes hores, com ha d'evolucionar la situació? Seguirem parlant de ruixats, agafarà més importància el vent, com dèiem, també un factor tenint en compte el temporal marítim amb onades importants.
Sí, exacte, en aquest sentit tenim un avís per aquesta mala mar, sobretot a la zona del delta de l'Ebre, amb onades que poden arribar a superar els 4 metres d'alçada. Avís de perill per aquesta mala mar, sobretot Costa Daurada i Terres de l'Ebre, també fins l'àrea del sud de Barcelona. Aquests avisos del temporal de mar que es pot intensificar aquest migdia i tarda, i les ventades han d'agafar protagonisme i serà el relleu a aquestes pluges que han arribat aquesta matinada. A partir de mig matí, ventades cada cop més fortes a Tarragona, que és una zona acostumada al vent, però compta també Barcelona i sud de Lleida, zones menys acostumades a la força del vent. Es poden aproximar moltes zones de la regió metropolitana als 60, 70, 80 km per hora. Per tant, és un dia per agafar aquells objectes que siguin subjectes de caure en tendals, en terrasses, en balcons, perquè les ventades seran importants migdia i tarda. A partir de la nit, vespre nit, aquest temporal de vent anirà a la baixa, i per això tenim aquest Vencat activat en fase d'alerta. L'Inuncat aviat doncs potser quedarà desactivat per aquestes pluges que expliquem que ja van marxant, però que encara es mantenen amb intensitat a les Terres de l'Ebre.
Com dèiem, ahir intentem buscar també la vessant positiva d'aquestes pluges. Com podria afectar això als embassaments, als pantans, en una zona que tenim alguns dels pantans amb menys aigua de tot el territori, el de Siurana, per exemple. aquestes pluges poden ajudar una mica a recuperar aquestes zones del territori de l'Ebre?
Sí, sobretot a la zona del Priorat, que és on tenim aquests embassaments, els Guiamets, a la zona de Siurana pràcticament no hi ha plogut, malauradament al nord del Priorat el Montsant ha quedat una mica al marge, però sí que a la part sud, doncs, aquest pantà dels Guiamets doncs, pot repuntar una mica amb aquestes pluges que han caigut de cop i volta. També el terra no ha tingut temps,
no
segurament no ha estat una pluja que hagi fet saó, sinó que ha crescut de manera molt ràpida, però bé, com a mínim el parc natural dels Ports, que feia dies que no hi plovia d'aquesta manera, haurà fet baixar doncs, molts rius, barrancs, rieres, precaució a la zona baixa doncs, de la Terra Alta, del Baix Ebre, del Montsià, cap a Mas de Barberans, Paüls, Alfara de Carles, Horta de Sant Joan, perquè aquests pobles doncs, poden tenir crescudes importants aquestes properes hores amb aquests xàfecs que continuen bastant estancats entre Tortosa i Amposta aproximadament, desplaçant-se cap a la Terra Alta i l'interior del Baix Ebre i del Montsià.
Perfecte, doncs Martí, ho anirem seguint. Com dèiem, ara per ara, aquestes pluges sí que és veritat que han provocat aquestes primeres afectacions pel que fa a la mobilitat. Tenim tallada, com dèiem, l'AP7 entre Ulldecona i també la zona de... Disculpeu... a Ulldecona, sí, a la zona aquesta, en ambdós sentits, el punt entre el quilòmetre 344 i 330 d'aquesta via, de l'AP7, també a la calçada tallada a la N340, al Canà, en aquest cas també en els dos sentits, en aquest cas els punts quilomètrics 1065 i 1078. De seguida que tinguem més novetats ho ampliarem aquest sentit. És veritat que fins ara, amb Protecció Civil, l'última actualització que ha fet d'incidències de trucades al telèfon 112 no era molt elevada, era d'una trentena de trucades per unes 25 incidències, la majoria asseguraven, de fet totes elles, de caràcter lleu, per tant, de seguida que tinguem ampliació de aquestes incidències, d'alguna novetat pel que fa a aquestes incidències ocasionades per aquestes pluges, també ho actualitzarem aquí al Via Lliure. Més enllà de Catalunya, però la Guàrdia Civil també investiga la mort de dues persones que feien barranquisme al Pirineu Aragonès. Eren dos homes de Saragossa de 31 i 34 anys que es van trobar amb un cabal d'aigua molt intens al barranc de Gòrgola, a la vall del Tena. Els equips de rescat també es van trobar amb que les condicions meteorològiques del moment no podien fer servir un helicòpter per atensar-s'hi i rescatar les persones afectades. Les tempestes que han arribat a les últimes hores també a les Terres de l'Ebre deixen registres de magnitud com els que van tenir ahir al terç nord del País Valencià. Hi va haver més d'un miler, de mig miler d'incidències, volem dir, l'epicentre de les tempestes de les quals va ser durant gran part del dia l'àrea de Castelló. Allà els aiguats van deixar imatges impactants de cotxes flotant o del tot inundats i persones atrapades que no podien sortir dels seus vehicles ni al Sant Martí.
Sí, justament aquests aiguats ahir en aquest sector de Castelló van obligar també a tallar diverses carreteres principals, com està passant a aquesta hora del matí a les Terres de l'Ebre, per exemple a la P7 o a l'autovia de Castelló. Ara aquest matí és tallada també la P7, però ho dèiem ara a Catalunya entre Ulldecona i Freginals. En el cas del País Valencià, ahir altre cop també registres de rècord en molt poca estona. En pobles com Borriol hi van caure fins a 186 litres per metre quadrat en qüestió de dues hores. Els bombers de Castelló van fer mans i mànigues per atendre tots els avisos. La majoria van ser per inundacions, sanejar façanes o en retirar branques i arbres que van caure. També, però, van haver de rescatar 5 persones que havien quedat atrapades dins dels seus cotxes i que no tenien com sortir. A més, també van haver de pagar algun incendi provocat per la caiguda de llamps. Tot i això, no hi va haver cap persona ferida arran d'aquestes pluges i les conseqüències que van portar.
El País Valencià, al nord d'Aragó, també en part a Navarra, van ser ahir els territoris més afectats per aquesta borrasca que ha afectat bona part de la península ibèrica. Avui també caldrà estar molt pendent de la previsió. Bàsicament, en aquest cas, en el cas de l'estat espanyol, a Castella-La Manxa i també a Madrid. Martí, on a nivell estatal, on caldrà doncs, estar això més pendent i poden haver-hi aquestes precipitacions importants?
Sí, encara pendents al centre de la península amb aquestes tempestes localment fortes que poden acumular en poques hores, en qüestió d'una hora més de 50 litres per metre quadrat cap a les Castelles. Fins i tot avui la Comunitat de Madrid encara aquests més de 100 litres per metre quadrat són ja les restes d'aquesta dana en aquella zona de la península, en aquí ens ha afectat de resquitlló les Terres de l'Ebre. Per tant, un ull sobretot al centre i al nord de la península amb aquest embussament d'aire fred i amb tota aquesta humitat i aquesta calor acumulada dels últims dies.
Perfecte, Martí, doncs com dèiem, després ho ampliem. Per cert, que d'aquesta nit, tot i que no té res a veure amb les tempestes, també hi ha hagut una incidència a Sant Feliu de Llobregat. Un incendi proper a les vies ha provocat que es tallés la circulació de trens a la línia R4 entre les estacions de Sant Feliu i Molins de Rei. A aquesta hora, però, la circulació ja està restablerta. I ho dèiem també en començar, la lingüista Carme Junyent ha mort als 68 anys, segons ha avançat el digital VilaWeb. Junyent patia un càncer de pàncreas i sabia que li quedava poc temps de vida. Aquest juny va haver de passar per una operació d'alt risc que sospitava que no superaria i finalment ho va aconseguir, tot i que ha viscut els darrers mesos com un regal, explica també aquest digital, ha acabat morint aquesta matinada. De fet, la seva família ha fet ja una piulada aquest matí on lamenta la seva mort i anuncia que ben aviat també donarà detalls del seu comiat, de com serà aquesta cerimònia. Finalment, doncs, per tant, durant tot aquest temps, Junyent va voler continuar treballant i fins i tot va deixar preparat un article pòstum que avui publica el digital VilaWeb. Diu "Morir-se en català", el titula. La lingüista anima el govern i l'administració a garantir el que considera un dret fonamental. De fet, aquesta sensació, aquesta desig de voler-se morir treballant, ja l'explicava l'octubre de l'any 2021 en una entrevista al Via Lliure de RAC1.
Cada cop és més difícil morir-se en català.
Perdó?
Cada cop és més difícil morir-se en català. És a dir, els cuidadors, metges, tot el personal, crec que també hi juga un paper la consciència, és a dir, que la llengua també forma part de la cura, de la curació. Clar, és una cosa molt, molt íntima.
Una entrevista, evidentment, al món a RAC1, al Jordi Basté, aquesta del 2021, que parlava d'aquest article també de morir-se en català. Un article, com diem, Carme Junyent va escriure en els darrers dies de la seva vida i en què explica que durant molts anys ha estat parlant de la creixent dificultat de ser atès en català els últims dies de la vida. Recorda que els darrers anys hem viscut com persones grans no es podien adreçar en català als seus cuidadors, l'atenció als CAP, als hospitals en català no sempre ha estat garantida i considerava que aquest és un dels àmbits on l'administració sí que té més alguna cosa a dir, perquè hauria de garantir, creu, els drets dels catalans a ser atesos en la seva llengua a casa seva. De fet, aquest ha estat un dels casos en què el futur del català no depèn, diu, precisament de nosaltres. Explica que ara que s'hi trobava ella, volia fer aquesta reflexió, en aquest cas en què els centres hospitalaris són freqüents les converses bilingües. Explicava que ella no canviava de llengua i que ells tampoc, tot i que deia que és cert que molts professionals dels orígens més diversos també l'han atès en català, una reclamació per tant que també feia Carme Junyent de no canviar l'idioma en funció de qui és l'interlocutor. En aquest cas, explica, per exemple, un detall que és que es va trobar amb una infermera que li va dir que feia poc que era a Catalunya, li va dir que no es preocupés, que li ensenyaria el català i que la relació va ser totalment fluida. Afegeix Junyent que els professionals de la medicina i molt especialment els formadors haurien de tenir clar que la llengua forma part del tractament. Per exemple, recorda aquest exemple que si anem als Estats Units a tractar-nos o a Alemanya, que no ens podem esperar que ens atenguin en català, però que a casa nostra sí que és el mínim que hem d'esperar. Quan van començar la visita al PADES, el programa d'atenció domiciliària i equips de suport, explica que el metge sí que la sabania volia parlar en castellà i ella sempre li responia en català. Al cap de no gaire, ella es va adonar que encara ella parlava en català i com que no li havia passat mai aquest tema que sempre també es criticava Junyent, el fet de que canviem en funció de l'interlocutor, li va demanar si tenia cap problema per parlar en castellà. Diu, crec que ell es pensava que no sabia parlar castellà, però li vaig dir que sí, que en tenia un de problema, precisament per parlar el castellà. El meu problema, li vaig dir, és que tota una vida he lluitat perquè la gent es pugui morir en català i ara que em toca a mi he de ser conseqüent. Aquest, per tant, és aquest article pòstum que ha escrit Carme Junyent, que es pot trobar ja en el digital VilaWeb, que és el mitjà que ha avançat aquest matí la mort de la lingüista als 68 anys. Junyent, que va dedicar la seva carrera a defensar el català i altres llengües minoritàries, el 1992 va crear el grup d'estudi de llengües amenaçades, entitat que també va dirigir, també va reivindicar la llengua a través de la seva obra literària amb llibres com Contra la planificació, una proposta ecolingüística, també el llibre El català, la llengua efervescent, 77 visions sobre el terreny, o Escoles a la frontera, entre molts altres. El seu activisme lingüístic també es va colar a les aules de diverses universitats catalanes. El 2019, com dèiem, va rebre la Creu de Sant Jordi com a reconeixement a tota aquesta tasca, però tot i això confessava que li costava alegrar-se per aquest guardó.
Per què em costa tant estar contenta per això? Clar, jo m'he acostumat molt a no fer cas, no tant de les crítiques, perquè de les crítiques n'has de fer cas en el sentit que t'ensenyen coses, però sí a ser impermeable quan m'ataquen i tot això. I m'he adonat que això té el preu de que també ets impermeable quan les coses et van a favor.
Junyent marxa, però també deixa petjada a Catalunya. De fet, n'era conscient i se sentia afortunada, ho explicava aquest cop sí en una entrevista que va fer l'octubre del 2021 aquí al Via Lliure.
Jo sempre havia escrit moltes cartes sí. I me'n arribaven moltes. He tingut molta sort a la vida. Wow. O sigui, els amics han estat...
Impressionant.
Sí, sí, sí. Però hi havia dies que no me n'arribava cap. I els dies que no me n'arribava cap, jo m'ensorrava. I aleshores tenia un amic que quan veia com m'ensorrava quan no tenia cap carta, tenia unes quantes cartes escrites per mi i quan ell sortia sempre abans que jo, mirava la bústia i si jo no tenia cap carta, ell em deixava una de les seves cartes.
Oh, que maco!
En que sí?
És brutal!
Ja et dic jo que he tingut molta sort a la vida.
De fet, a aquesta hora del matí podem saludar a Magí Camps, filòleg i periodista de La Vanguardia, i que va escriure el llibre Parla'm amb estil, juntament amb Carme Junyent. Magí Camps, què tal? Bon dia, moltes gràcies per atendre'ns.
Hola, bon dia. Com... Bé, aquest llibre el vaig escriure jo, eh? No, no, ella no. Jo vaig participar en altres projectes amb ella, però no amb aquest.
D'acord, disculpa. No, això, us volia demanar com esteu, perquè evidentment no sé si tu tenies constància de l'estat de salut de la Carme.
Sí, ho sabíem, que la cosa anava pel pedregar, però ella s'ha estat molt serena tot aquests últims mesos, i de fet ha estat treballant fins l'últim moment, és a dir, que la seva constància, la seva bonomia i el seu optimisme dins de tot, doncs l'ha mantingut fins l'últim moment.
I per tant, quin creus que és el llegat que ens deixa Carme Junyent pel que fa al català?
Jo crec que el principal que ens deixa, ella va treballar sempre amb llengües amenaçades, no només amb el català, és a dir, llengües amenaçades de tot el món, però que el que ens deixa sobretot és una actitud de dir que les coses no són sempre com moltes vegades, com pensa la majoria o com pensen els que criden més, no? Sinó que les coses s'han de reflexionar, s'han d'estudiar, s'han d'analitzar, s'han de fer ben fetes. I ella, mira, per aquelles coses de la vida s'ha acabat fent molt popular per la seva lluita contra aquest llenguatge políticament correcte, inclusiu, i totes aquestes coses, no? Però això és gairebé anecdòtic. Jo sé que amb això ella es va fer molt coneguda perquè va tenir una veu pública important, no? Però jo penso que el seu llegat va molt més enllà. Va molt més enllà perquè ha estat una persona que ha demostrat, ens ha mostrat una manera de treballar molt seriosa, molt pensada, molt acadèmica, però alhora molt humana, que penso que ha estat, que és el principal llegat que ens ha deixat a nosaltres.
Sí, de fet ho comentaves, en alguns casos, des d'alguns sectors, diguem-ne, havia generat polèmica pel tema del llenguatge en femení. Ell era una ferma defensora del plural en masculí. De fet, fa poc, un dels seus últims llibres, no sé si de fet l'últim, que havia escrit en aquest cas també, o coordinant, no?, en col·laboració amb diverses lingüistes i dones, era aquest som dones, són lingüistes, són moltes i diem prou, precisament en relació en aquest àmbit. Però tu també reivindiques que més enllà d'aquest àmbit concret, que potser sí que per molta gent s'havia fet més coneguda, la seva defensa bàsica sempre havia estat el tema del català.
Sí, ella havia lluitat molt en aquest sentit, però ja et dic que la seva especialitat acadèmica, ella estava al capdavant del grup d'estudi de llengües amenaçades. I això, quan ho diem en l'àmbit català, sembla que sigui el català, i no, ella estudiava llengües africanes. De fet, es definia moltes vegades com africanista. Llengües que es troben en situacions molt pitjors que el català, i sempre deia que moltíssimes llengües acabarien desapareixent ja, i que en el cas del català tenia les hores comptades, perquè ella ja havia detectat un seguit de coses, que ho explicava molt bé, havia detectat un seguit de símptomes en la llengua catalana que en comparació amb els estudis que ell havia fet arreu del món, doncs demostraven que estaven en un camí dolent, en el camí de la desaparició, segons el seu criteri.
No sé si t'has pogut llegir aquest article pòstum que ha publicat VilaWeb en què parla de morir-se en català. No sé si vosaltres havíeu parlat precisament de la mort i de la dificultat també que tenen en alguns àmbits el poder-se expressar en català.
Sí, no l'he llegit encara perquè sóc a Alemanya amb una història molt diferent.
Sí.
I estava a punt de pujar amb un autocar quan m'arriba la notícia i ara me l'he tornat a l'hotel, que just acabava d'arribar a l'hotel per poder-ho escriure. I encara no m'ho he pogut llegir, vull dir que he tingut problemes de connexió també, etcètera. Sembla mentida que aquí a Alemanya passin aquestes coses, però també passen.
No, doncs t'agraïm també el poder-nos atendre, Magita, en aquest,
no,
en aquest
tranquil,
context.
Tranquil.
Ara, mira, de fet em recorda el Xavi Bundó, ara que parlaves de la seva també, diguem-ne, que li agradava tant, no?, també Àfrica, les llengües africanes, diu l'africanista que no havia trepitjat mai Àfrica, que també ho va explicar en aquesta entrevista al Via Lliure, que mai no hi havia anat, però no per por, diguem, que li passés alguna cosa, sinó per por que li agradés massa, i si volgués quedar.
Ella tenia, ara deixa'm parlar d'un vessant humà, que amb el Xavi Bundó se'n recordarà segur, que ella sempre tenia un detallet quan et venia a veure, quan parlaves amb ella, quan venia aquí a la ràdio, que havíem coincidit més una vegada amb el Xavi Bundó, tots tres, i sempre tenia un record pels fills del Xavi, pels meus fills, mira, t'he portat això, t'he portat allò, o sigui, era una persona molt detallista, i, o sigui, que potenciava molt aquest vessant humà, no? que va molt més enllà de que al final les persones som això, no? Som el que deixes, el llegat acadèmic que deixa, però a més també la humanitat que desprenia la Carme.
Precisament, una de les últimes propostes o contribucions que va fer Carme Junyent al català va ser un document, ella formava part d'aquest Consell Lingüístic Assessor del Govern, concretament del Departament d'Educació, que li va encarregar que coordinés aquest informe per analitzar l'estat de salut del català i també concretament propostes per poder garantir l'increment de l'ús a les escoles, a les aules, un dels àmbits en què més s'ha fet incidència, no?, aquest retrocés de la llengua catalana pel que fa aquí al nostre país. Per tant, com deia, una de les últimes contribucions va ser aquest informe en què recull una cinquantena de propostes al Departament d'Educació. No sé tu com veus en aquest sentit, si tens esperança que alguna cosa millori tant a nivell educatiu com en els altres àmbits, ara que seria un bon homenatge, entenc, cap a la Carme, que efectivament es poguessin tirar endavant aquestes polítiques.
Mira, ella era pessimista amb això, jo sóc optimista. I, de fet, el seu pessimisme és un pessimisme molt curiós, perquè fixa't que, tot i saber que el seu comiat era bastant imminent, perquè la malaltia doncs era important, ha treballat fins a l'últim moment. I jo penso que amb el català hem de fer el mateix. És a dir, i això és el meu parer, és a dir, hi ha símptomes, hi ha coses que no ens agraden, hi ha coses que no funcionen, hi ha coses que no van com haurien d'anar. Però no podem deixar, com deia Pompeu Fabra, no podem deixar ni la tasca ni l'esperança. És a dir, hem de seguir lluitant, hem de seguir intentant aquestes mesures, i totes les que vinguin seran benvingudes, i ara si tenim veu a Europa, doncs és un pas més, en molts sentits, no? I no hem de deixar mai, no hem de defallir, no hem de defallir encara que ens quedi un bri de vida.
Doncs queda clar, deixem-ho com aquest missatge optimista dintre de tot, Magí Camps. Moltíssimes gràcies per atendre'ns en un dia complicat com avui, però per parlar de la mort de Carme Junyent, amb qui havies treballat tant colze a colze, una bona amiga, com deies, i doncs això, moltíssimes gràcies per atendre'ns també des d'Alemanya, aquí al Via Lliure.
Gràcies a vosaltres, bon dia.
Fem una breu pausa per la publicitat i de seguida seguim repassant més notícies en un Via Lliure que, evidentment, continuarem també recollint reaccions de la mort, com dèiem, de Carme Junyent, lingüista i filòloga, també als seus 68 anys. Ara tornem.
Via Lliure, amb Eudald Martín.
Fam de llibreries, de biblioteques, de devorar novel·les i còmics. Fam de ballar i de veure altres ballar. Nodrir-nos de teatre, d'òpera, de sarsuela, de concerts, de museus i exposicions. Fam d'aplaudir. Fam de renéixer, de reviure, de retrobar-nos. Cantar, llegir, escoltar, mirar, viure, emocionar-te sense miraments. Fam de cultura. Ministeri de Cultura i Esport, Govern d'Espanya.
Si estàs pensant en vendre el teu cotxe, no li donis més voltes. Vender mi cotxe. Fàcil i molt de pressa, no cal ni demanar cita. T'oferim a l'acte la millor valoració pel teu cotxe de forma gratuïta i sense compromís. I als 30 minuts ja tens els teus diners. Vender mi cotxe. Som a Barcelona, al carrer Rocafort 78, Cornellà de Llobregat i Sabadell.
Home, Lluís, et veig millor que mai.
És que he agafat un quilet.
Ai, i aquest cotxàs?
Doncs això, que he agafat un quilet.
Aquest estiu, si pagues un proveïment de combustible Repsol de 30 euros o més amb l'app Wilet, pots guanyar 1 milió d'euros. Agafar un quilet més t'escaurà d'allò més bé. Més informació a Repsol.es.
Bon dia. En el sorteig del sueldazo del cap de setmana celebrat ahir, el número premiat amb 5.000 euros al mes durant 20 anys i 300.000 euros al comptat va ser...
35.400-35400 de la sèrie 50050.
Uns altres 4 números i sèries més han obtingut cadascun un sueldazo de 2.000 euros al mes durant 10 anys. Els pots consultar a juegos11.es. Avui tens una nova oportunitat amb el sueldazo del cap de setmana. Gaudeix del dia. I ja ho saps, a tots els que jugueu a l'11, ben jugat.
Quan vas deixar de creure que tot és possible? El nou Hyundai Kona arriba amb la seva innovadora tecnologia i el seu sorprenent disseny per demostrar-te que res no és impossible. Supera els teus límits amb el nou Hyundai Kona.
Hyundai, l'única marca amb 5 tecnologies elèctriques.
Si ets dels que no saben esperar, no cal que esperis per tenir el teu nou Ford. A la xarxa Ford de Catalunya disposem d'unitats amb entrega immediata. Descobreix la nova mobilitat. Descobreix la gamma electrificada de Ford. Aprofita ara. Ofertes especials només aquest mes. Afanya't. Unitats limitades. La nova mobilitat és cosa de Ford. Xarxa Ford de Catalunya.
Que tornis de vacances més blanc que una sípia, encara. Que en tornis sense gaires ganes, és lògic. Però tornar-ne sense el cupó extra de Nadal de l'11? Això sí que no pot ser. Ja és a la venda el cupó extra de Nadal de l'11, amb 80 premis de 400.000 euros i més de 970.000 cupons premiats. Aquestes vacances no tornis sense el cupó extra de Nadal de l'11.
A tots els que jugueu a l'11, ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
Audi Center Barcelona Sud, el concessionari que batega, està molt a prop teu. Entra a la zona d'altes emocions i trobaràs l'Audi nou o seminou dels teus somnis. I si el teu Audi necessita una revisió, l'anem a recollir i te'l tornem a punt. T'esperem a Audi Center Barcelona Sud, filial de Volkswagen Group Retail Spain, a carrer A61 de Zona Franca.
Sigueu on sigueu, bon estiu amb RAC 1. Tots som 1.
A RAC 1, Via Lliure, amb Eudald Martínez.
Avui, 42 minuts i més enllà d'aquestes pluges que estan afectant sobretot a les Terres de l'Ebre i de la mort de Carme Junyent als 68 anys, que després en temps de tertúlia ampliarem les dues informacions. Avui també és un dia gros de l'operació tornada que es preveu complicada perquè junta pràcticament tots els elements possibles. Últim cap de setmana abans de la tornada de l'escola, pluges, i per si això no fos prou, coincideix també amb el Gran Premi de Motociclisme al Circuit de Catalunya. De fet, a aquesta hora totes les mirades estan posades a Montmeló perquè d'aquí i poca estona, a les 10 del matí, s'obrirà ja l'entrada. El circuit està previst que hi vagin 60.000 aficionats. Precisament, a partir de les 10 és quan Trànsit preveu que comenci el tram més complicat del dia, que s'allargarà fins a la 1 del migdia. Al llarg d'aquest dia està previst que tornin 255.000 vehicles a l'àrea metropolitana de Barcelona. Bàrbara Padilla.
És per això que Trànsit ha organitzat un dispositiu especial al voltant del circuit. Han habilitat dos carrils d'entrada i un de sortida. També han reforçat la senyalització d'accés, sortida i aparcament. Demanen anar-hi amb temps, amb transport públic i evitar el cotxe. I si és necessari, recorden que per aparcar el circuit cal haver reservat prèviament. D'altra banda, per facilitar l'operació tornada, també s'han habilitat tres carrils addicionals, en sentit contrari a l'habitual, a la P7, a la P7 Sud, la B30 i també a la C32 Nord. I per evitar retencions, Trànsit recomana buscar rutes alternatives, com per exemple la C32.
Pel que fa a l'apartat esportiu, doncs, avui al circuit de Barcelona-Catalunya es disputaran les curses corresponents al Mundial de Motociclisme. Moto3 aixecarà el taló a les 11 del matí, d'aquí una mica més d'una hora, i després serà el torn de Moto2 a un quart d'una del migdia. A les dues serà el torn de MotoGP, una cursa que, com dèiem, seguirem també aquí la sintonia de RAC1. La cursa de la categoria reina s'encara amb optimisme en clau catalana després de la victòria de l'Aleix Espargaró ahir en la cursa sprint. Quim Salvador, bon dia.
Bon dia. Pecco Bagnaia li va prendre al matí la pole per una dècima, però Aleix Espargaró va replicar la tarda guanyant l'esprint amb autoritat, amb 2 segons de marge sobre el campió.
i ho va explicar així en directe a RAC1.
Molt content, les sensacions espectaculars. A més de la manera que ho he fet, ha sortit com una mica el meu ego perquè no volia guanyar l'última volta. Avui tenia ganes d'intentar passar i obrir espai, marxar. És algo molt complicat de fer en aquesta categoria i jo no ho havia fet, no ho havia pogut fer mai, i davant de la família i els amics ha sigut realment un dia que no oblidaré mai.
Maverick Viñales va completar el podi tercer pressionant Bañalla fins la línia d'arribada i confirmant que al circuit de Barcelona-Catalunya les Aprilia estan com a mínim al nivell de les Ducati. Àlex Márquez va acabar desè, Marc Márquez 11è i Pol Espargaró va caure.
Més enllà de les curses, ho hem anat explicant al llarg d'aquest cap de setmana, a més de les carreteres, l'operació tornada de vacances també s'està notant als aeroports, entre ells els de Barcelona, Girona i Reus, que avui hi haurà més d'un miler d'operacions, la majoria, això sí, el del Prat. Sapiguem quina és la situació a aquesta hora des de l'aeroport del Prat. Josep Ferrer, bon dia.
Bon dia, doncs a aquesta hora hi ha molta gent a l'aeroport, tant a les sortides com a les arribades. És en general un dia de retorn a casa, tant des de Catalunya com des de qualsevol lloc del món. De fet, per avui hi ha 953 operacions d'enlairament i aterratge. És el segon dia, amb més moviment de tota aquesta operació tornada. I quan alguns acaben les vacances, altres les comencen.
Luxemburgo, todo perfecto. Estoy de vacaciones.
Vivimos en Ibiza y vamos a Francia ahora.
Venim d'Ibiza, som ibisenques, de fet. Som les úniques que surten d'Ibiza per anar de vacances a Irlanda. Ha volat superbé, ha sortit en vora, hem arribat perfectes, hem evitat la tormenta que arribava, molt bé.
El retard a les sortides és de 15 minuts de mitjana, mentre que a les arribades els vols procedents d'Amèrica arriben amb algun retard, com un vol de Bogotà, que tardarà 3 hores més tard del previst, i també acumula més de 3 hores de retard un vol procedent de Tel Aviv. Fins ara s'han cancel·lat 4 vols, 2 de sortida i 2 d'arribada.
Gràcies, Josep. Són 3 quarts de 10 del matí. I aquest matí al Via Lliure tindrem la consellera d'Educació, Anna Simó, amb qui podrem parlar també sobre la mort de Carme Junyent com a consellera d'Educació. Ja ho explicàvem, Carme Junyent ha estat molt vinculada també a la promoció del català a les aules. Però amb Anna Simó també hi parlarem d'aquest inici de curs. Falten 72 hores per la tornada a les escoles i ara mateix continua la incertesa de si començarà o no amb una vaga de mestres. De moment el sindicat de professors mantenen la convocatòria, entre ells el sindicat majoritari del sector, USTEC, pels sindicats convocants, però no pinta que hi hagi d'haver cap acord, malgrat que dimarts hi ha una reunió entre sindicats i el departament. En declaracions a RAC1, USTEC denuncia que el departament no els ha contactat per negociar en cap moment de l'estiu i que l'última trobada que hi va haver entre les dues parts va ser a finals de juny. Per tot plegat, creuen que els mestres estan abocats a aquesta protesta. Dimarts vinent, com dèiem, el dia abans de l'inici del curs, hi ha una reunió entre mestres i departament, tot i que la vaga no és a l'ordre del dia de la trobada. Adrià de las Heras.
L'USTEC lamenta que el govern no s'hagi mostrat predisposat a negociar durant els mesos de juliol i agost. Tot i això, no llencen la tovallola. La seva portaveu, Yolanda Segura, veu magre un acord abans del 6 de setembre, però afegeix que per ells no quedaran. Ha parlat a RAC1.
El marge de temps és curt i, per tant, nosaltres no som optimistes, però marge de temps hi ha. Fins i tot de diumenge, és a dir, nosaltres estem disposats, si en aquest sentit doncs hi ha voluntat, anar el dia que sigui. No ens importa. Fins al dia 6 hi ha termini de sobres.
La portaveu de l'USTEC també detalla què hauria de fer el Departament d'Educació per desconvocar la vaga. En tenen prou amb la voluntat de solucionar la situació.
Ens vinguessin amb aquesta proposta i diguessin, vinga, estem disposats a negociar i signar aquest acord. Aquesta resposta, si hi és, abans del dia 6, doncs aleshores probablement desconvocarem la vaga. Si no hi és, doncs no la desconvocarem i la tirarem endavant.
Els sindicats exigeixen que se'ls reconegui el que la Generalitat els va deixar de pagar en sexenis, equiparar el sou dels professors d'FP amb la resta de docents i reduir 2 hores lectives als treballadors de més de 55 anys. A més, reclamen mesures per recuperar el poder adquisitiu perdut, defensar l'escola en català i revertir l'avançament del curs escolar abans de l'11 de setembre.
Passen 3 minuts de 3 quarts de 10 del matí i pel que fa als esports, ja amb el mercat de fitxatges futbolístic tancat, ara totes les mirades es concentren al que ha de passar a la gespa. Aquesta nit jugarà el Barça al camp de l'Osasuna en la quarta jornada de Lliga i amb 3 novetats destacades a la convocatòria. Els 2 fitxatges d'última hora, João Félix i João Cancelo, i també Íñigo Martínez, que va ser inscrit divendres a la nit i que ja té l'alta mèdica després de la lesió a la fàcia plantar. El conjunt blaugrana buscarà anar a l'aturada jornada per seleccions que hi ha la setmana vinent amb una nova victòria, en aquest cas en un estadi, el Sadar, que acostuma a ser molt complicat. Després del partit contra el Cádiz i el Villarreal, els de Xavi tenen l'oportunitat d'encadenar la tercera setmana seguida guanyant, Pau Bonastre.
Joao Félix, que s'ha quedat al dorsal 14, i Cancelo amb el 2 es van entrenar ahir per primer cop a la ciutat esportiva Joan Gamper, després de les seves respectives presentacions, i han entrat, ara ho deies, a la llista de Xavi per visitar Osasuna. També és a la convocatòria per primer cop Íñigo Martínez, després que es pogués desencallar la seva inscripció divendres. En la roda de premsa prèvia al partit, l'entrenador Xavi Hernández va fer una valoració molt positiva de l'estiu.
Crec que s'ha fet un mercat extraordinari, president, junta directiva, Mateu, Deco, crec que han fet una feina extraordinària, no? per portar aquests futbolistes. Crec que ens hem reforçat molt bé, i fins i tot amb problemes econòmics el Barça pot ser competitiu, o intentarem ser competitius, no? Per tant, content, satisfet, il·lusionat i positiu de que podem fer una gran temporada.
Un altre jugador disponible per avui és Rafinha, després de complir els dos partits de sanció. Ara el gran dubte de l'11 titular d'aquesta nit és si Xavi apostarà pel brasiler o mantindrà Lamine Yamal d'entrada. El Barça, després de l'ensopegada de la primera jornada a Getafe, no vol allunyar-se més del Madrid. Al davant hi haurà Osasuna, que ve de quedar eliminat dijous a la prèvia de la Conference League contra el Bruges. El partit començarà a les 9 de la nit i el podreu seguir en directe des d'una hora abans a la sintonia de RAC1 amb Joan Maria Pou i tota la tropa del Barça juga a RAC1.
Abans del Barça, però, jugarà al Girona, serà a les 2 del migdia, és per això que avui el Via Lliure l'acabarem una mica abans, a 2:15, per donar pas al Miquel Agut i tota la tropa del Girona juga a RAC1. Els de Mitchell volen continuar amb aquest moment dolç, després d'haver sumat 7 dels 9 punts possibles. S'enfrontaran a les Palmes, que encara no coneix la victòria aquest curs i que l'entrena un català, García Pimienta.
Sí, i a més, en clau Girona hi ha un nom que és en boca de tothom, Cristian Estuani, el davanter uruguaià, va fer ahir un enigmàtic tuit en què deia que avui era un partit molt especial, un partit contra les Palmes, un partit especial, deia, i a casa amb la nostra gent. Us hi espero, feia una crida a l'afició. Recordem que el mercat de fitxatges està tancat a casa nostra, però no a l'Aràbia Saudita. Estuani, per tant, protagonista de la prèvia d'aquest partit del Girona, en què pretén consolidar la millor arrencada de la història a la primera divisió.
I encara primera divisió, el dia de la marmota, i va tornar a guanyar el Madrid a última hora, i a més amb un altre gol de Bellingham.
L'ex del Borussia Dortmund va rescatar el Madrid al temps de descompte i els blancs van superar el Getafe per 2-1. Borja Mayoral va marcar pel conjunt de José Bordalás i pel Madrid va marcar José Luex de l'Espanyol i Bellingham. El Real Madrid continua líder sense perdre encara cap punt a la Lliga, i també es van jugar el Real Societat 5, Granada 3, l'Alavés 1, València 0 i el Betis 1, Rayo Vallecano 0. El menú d'avui, a banda dels duels del Girona i el Barça, el conformen el Mallorca Atlètic Club a 1:15 i l'Atlètic de Madrid Sevilla a 6:45.
I per acabar aquest repàs a la jornada d'avui, a segona divisió aquesta tarda juga l'Espanyol, que busca la tercera victòria consecutiva en Lliga contra la Morevieta.
Els blanqui blau jugaran el primer partit de la temporada en públic a Cornellà al Prat, recordem, després de complir la sanció d'una jornada a porta tancada. D'altra banda, el tècnic blanqui blau ahir va confirmar en roda premsa que els quatre capitans de l'equip seran Sergi Gómez, Puado Cabrera i Nico Melamed. Avui al davant tindran la Morevieta, un dels recents ascendits i que no ha perdut encara cap partit.
Ara, en l'àmbit esportiu, pel que fa al cas Rubiales, el Consell Superior d'Esports demana al Tribunal Administratiu de l'Esport la suspensió cautelar del president de la Federació Espanyola de Futbol mentre no resolgui l'expedient sancionador obert divendres. La petició del CSD arriba com a resposta a la decisió del TAT de qualificar d'infracció greu les actituds de Rubiales durant la final del Mundial. En aquesta demanda, l'organisme estatal argumenta que malmet la imatge d'Espanya.
Aquesta resolució del TAT no va agradar gens al govern espanyol. Això impedia al CSD actuar immediatament per apartar el president del seu càrrec de manera provisional, i ara el Consell Superior ha demanat al tribunal que suspengui Rubiales cautelarment. Segons El País, esgrimeix que aquest fet malmet la imatge d'Espanya i a més posa en risc la candidatura de l'Estat per acollir el Mundial de Futbol Masculí el 2030. El CSD exigeix al TAT que actuï d'ofici mentre no resol aquest expedient obert. Argumenta que aquests actes d'alta difusió danyen la imatge de l'esport espanyol, dels quals ressalten ell és un dels màxims representants. Afegeix que també posa en perill l'economia de l'Estat.
I l'altra novetat d'aquest cas és que la decisió del TAT no es va prendre de manera unànima, el president del tribunal es va desmarcar d'aquests posicionaments i va emetre un vot particular. Segons Francisco de Miguel Pajuelo, sí que hi va haver abús d'autoritat en el petó de Rubiales a Jennifer Hermoso.
Considera que el TAT hauria d'haver obert l'expedient per infracció molt greu i no només per greu, com va acabar passant. Al seu parer es tracten d'actes notoris i públics que atempten contra la dignitat i el decòrum esportiu. Segons va explicar ahir eSport, Pajuelo qualifica el petó d'acte desmesurat, injust i discriminatori per la dona. Afegeix que és una desconsideració cap a una subordinada i que no es pot justificar com una reacció passional. Precisa, això sí, que la seva opinió és un acte sense contingut sexual.
Fem una breu pausa i de seguida les novetats pel que fa a les negociacions d'investidura.
Quan es comença a gaudir d'un plat? Al menjar-lo o al buscar-ne la recepta? I un viatge? A l'arribar o quan es planifica? I una història? Vine a la setmana al Festival del Llibre en Català, on hi trobaràs tot el que pots imaginar abans que ho imaginis. Del 8 al 17 de setembre al Moll de la Fusta de Barcelona. La Setmana del Llibre en Català, on tot comença.
Mundo Deportivo és molt més. És veure espectacle on altres només hi veuen futbol. És veure màgia on altres només hi veuen bàsquet. És veure estratègia on altres només hi veuen MotoGP. Si llegeixes Mundo Deportivo hi trobes molt més. Mundo Deportivo, ho donem tot.
RAC1.cat.
Recupereu tot el que sona a RAC1 a RAC1.cat.
El punt de notícies de RAC1.
Via Lliure, amb Eudald Martínez.
9:55 minuts i una altra informació d'última hora, en aquest cas vinculada amb les pluges. Alcanar, Protecció Civil, acaba de demanar a la població el confinament de tot el municipi a causa de l'acumulació de les pluges i possibles inundacions. Es recomana als habitants de la població que pugin a les plantes superiors dels habitatges. L'avís ja l'estan rebent, de fet, a tots els telèfons mòbils amb aquest nou sistema d'emergències que s'arriba a canvien a la població en funció de la seva geolocalització. Per tant, com diem, informació d'última hora, Alcanar, Protecció Civil ha demanat a tota la població el confinament de tot el municipi per aquestes pluges intenses. Martí, quina informació tenim, Alcanar? Quan hi ha plogut, més o menys?
Doncs mira, més de 200 litres per metre quadrat des de la mitjanit, més de 200 litres per metre quadrat en aquesta població del Montsià, de l'extrem sud de Catalunya. Ara mateix la pluja més intensa es trasllada a l'interior de les Terres de l'Ebre, cap al massís dels Ports, cap a la Terra Alta. També plou amb ganes al Segrià, al límit amb la franja de Ponent. Són pluges molt intenses que deixen molta aigua en poca estona, com ha passat al Canà. En qüestió de 2-3 hores hi han caigut aquests més de 100 litres per metre quadrat, i des de la mitjanit, només en aquestes 9 hores, aquests més de 200 litres per metre quadrat, però també entre el Perelló i l'Ametlla de Mar, a la zona de Calafat, a prop del Coll de Balaguer, doncs 200 litres per metre quadrat. Veníem d'una matinada d'aiguats també al sud del Priorat, amb més de 140 litres per metre quadrat als Guiamets, a 132 a l'Hospitalet de l'Infant. Molt pendents d'aquestes pluges que es traslladen a l'interior i, per tant, poden fer créixer de manera sobtada molt ràpidament els barrancs, els rius i les rieres de l'interior del Montsià i del Baix Ebre.
I ha de ploure gaire més estona, Alcanar, Martí?
Doncs pendents d'un nou front de pluges que entra des del mar. No sembla tan intens com el que ha creuat aquestes primeres hores de diumenge, però en qualsevol cas plourà sobre mullat, i això ens preocupa en aquesta zona que ja ha rebut molta aigua aquestes properes hores. La previsió indica que a partir de les 11:15 la cosa hauria de començar a remetre, fins i tot amb obertura de clarianes, però de moment fa el ronso. Aquesta pertorbació l'hem de seguir de prop perquè està portant, doncs, una mica de corcoll aquestes acumulacions d'aigua, amb inundacions en molts carrers, en viles com la Ràpita, les Cases d'Alcanar. Feia feredat fins i tot la tempesta entre Tortosa i Amposta, però com dèiem va deixant al marge la zona de la costa, i ara entra un nou front de pluja per la part del delta, però en principi sense la intensitat de les últimes hores.
Perfecte. I on més hem d'estar pendents, per tant, com va l'evolució d'altres zones?
Sí, altres zones del país, en principi, tampoc no tenim massa avisos en aquest sentit del Servei Meteorològic de Catalunya. Les comarques del sud de Lleida, on hi pot tornar a ploure durant les properes hores. També alguns plugins repartits a la Catalunya central, comarques de Barcelona. En tot cas, pot arribar a la Costa Daurada una franja de pluja al voltant de la mitja hora, fins d'aquí una hora. I després serà el protagonisme, sobretot, pel vent. Per tant, després de les pluges pendents del vent. Amb aquesta alerta del Vencat, les ventades poden ser intenses, de 60 a 80 km per hora, al centre i sud de Catalunya. Això és la regió metropolitana de Barcelona, per exemple, comarques en avís per perill moderat o alt d'aquestes ventades, que puguin doncs comportar una mica d'alguns problemes en aquesta zona, que a més és operació tornada en un cap de setmana de molta mobilitat i en zones menys acostumades. Sempre parlem que les Terres de l'Ebre i el Camp de Tarragona estan exposades i més acostumades al vent, però Barcelona, sud de Lleida, doncs aquestes ventades poden sorprendre a moltes persones. Després, a partir de demà, ja més tranquil·litat, aquesta pertorbació se'n retira, ja no tindrem els efectes, com a mínim aquí a Catalunya, i per tant encetarem la setmana, aquestes escoles a partir de dimecres, amb més tranquil·litat.
Podem connectar, gràcies Martí, ara també amb l'Esteve Giral, corresponsal de RAC1 a les Terres de Tarragona, per ampliar aquesta informació sobre aquest confinament que ha demanat Protecció Civil a la zona d'Alcanar. Bon dia, Esteve.
Hola, què tal? Bon dia, com esteu?
Quina és la situació? Quina és l'última hora que tens des d'aquí?
Doncs és una zona on s'està acumulant, ja ho explicava el Martí, molta aigua i des de fa moltes hores. Alcanar, malauradament, ja tenen experiència en això de les inundacions. És un municipi